Molt bona nit a totes i a tots. Què us sembla si marxem de vacances? Agafem quatre coses i marxem de casa. A conèixer altres pobles i paisatges. És el que et proposem a través de l'únic programa dedicat en exclusiva al turisme responsable, el Món Obert, edició estiu. Ara és el moment de conèixer món. Ara és el moment de relaxar-se, de tenir ben vius tots els sentits i deixar-se endur per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Amb aquest espai radiofònic ens toca aixecar-nos del sofà i atrevir-nos a ballar altres ritmes musicals. Ja ho hem fet al Brasil, a Senegal, al Japó, a l'Argentina, a l'Índia, i el destí d'avui segur que ho tornem a fer. T'apuntes? Donem inici al Món Obert d'estiu, que t'espera els dijous d'agost a les 11 de la nit, amb la companyia de qui et parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Conèixer els pobles de la Terra, i no sols els seus paratges naturals. I ho volem fer de la forma més sostenible, a través del turisme just. Per això avui hem convidat a una entitat que rep el nom de CERAI, el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional, que amb l'aire cubà que respira l'estudi, em sembla que anirem a l'illa gran de les Antilles, a l'illa socialista de Cuba. Avui viatjarem a Cuba amb Juan Clemente Abad, director de l'àrea de sensibilització de CERAI, amb Julia Volpe, membre de la delegació Barcelona de CERAI, i sobretot farem ballar les paraules amb Maida Mazcuñán, que va fer un curs de cooperació internacional a Cuba i va practicar el turisme responsable. I finalment, a l'espai del reportatge, parlarem amb Carles Tudorí, de l'organització Turismo Justo, que ens presentarà la guia Turismo Responsable, 30 propuestes de viaje, de l'editorial Helena Media.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
Bona nit, Júlia Volpe, membre de la delegació de Barcelona de CERAI.
Bona nit.
També molt bona nit a una voluntària de CERAI aquí de, també de Barcelona, a la Paola Valdetaro.
Bona nit.
Molt bona nit i gràcies per estar aquí. I també moltes gràcies per estar aquí a Maida Mazcuñán, participant en un curs de cooperació internacional a Cuba.
Hola, bona nit.
Doncs bé, començarem aquest viatge a Cuba. Però abans de tot, Maida, tu que has estat a la illa més gran de les Antilles, Che Guevara encara és viu?
És viu al cor dels cubans, jo crec.
Sí. Sí. Doncs abans de descobrir aquesta vitalitat cubana, passem a la radiografia de Cuba.
Estat.
República de Cuba. La Constitució de 1976 defineix el país com un estat socialista d'obreros i paisanos.
President actual.
Cuba és una república dirigida provisionalment pel germà més jove de Fidel Castro, Raúl Castro Ruz, que presideix, com li correspon, a ser el vicepresident del Consejo d'Estado.
Capital.
La capital és l'Havana, amb més de 2 milions d'habitants.
Llengua oficial.
El castellà és la llengua oficial de Cuba, però com en tots els països d'Amèrica Llatina, inclou vocabulari d'origen africà i indi.
Situació geogràfica.
Cuba és un arxipèlag constituït per la majoria de les Antilles, també dita Cuba, la illa de la joventut i illes adjacents. Està ubicada al mar Carib, a prop de la costa dels Estats Units i Mèxic.
Superfície.
Cuba és l'illa més gran del Carib, amb gairebé 111.000 quilòmetres quadrats, la mida del tamany de Castella-La Manxa i Galícia juntes.
Clima.
Cuba està situada a la zona subtropical i per això gaudeix d'un clima càlid i humit durant tot l'any. La temperatura mitja anual ronda els 25 graus.
Població total.
Uns 12 milions d'habitants.
Religió.
Cuba és el país més laic d'Amèrica Llatina. A més de la religió catòlica romana, està molt estesa la santeria, un culte afrocubà que va néixer de la barreja de la religió catòlica introduïda pels espanyols i dels cultes africans importats pels esclaus arribats d'Àfrica.
Economia.
El govern cubà manté la seva adhesió als principis socialistes a l'hora d'organitzar la seva economia, controlada per l'Estat. La majoria dels mitjans de producció pertanyen i són administrats pel govern, el que comporta que l'Estat utilitzi al voltant d'un 75% de la mà d'obra.
Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo.
Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela.
Ay, ay, ay.
Doncs bé, si no us creieu que marxàvem a Cuba, la música ha allunyat qualsevol mena de dubte. Anem a conèixer l'entitat protagonista d'avui, ACERAI, el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional de la mà del seu director de l'àrea de sensibilització. Molt bona nit, Juan Clemente.
Bona nit, senyor.
Bona nit, Juan. Doncs comença explicant-nos el més senzill. Què és ACERAI?
Doncs ACERAI som una ONG... una ONG de l'estat espanyol que té la seva seu principal a València. I és una ONG que va sorgir a agrònoms de la Universitat Politècnica de València a l'any 1994 i que el que tracta és d'abordar, tracta d'estudiar i trobar la medida que podem solucions a diferents problemàtiques relacionades amb el món rural espanyol i en el món rural mundial. Una ONG que, treballa en moltíssimes àrees diferents, en moltíssimes tasques, però que té la seva diferència en això, de que està especialitzada en el món rural i el món agrícola.
Feu quantitat de coses, si de cas anem comentant una mica d'una per una perquè els oients no s'atabalin. Si de cas anem comentant, doncs, per exemple, a nivell de formació, quines serien les activitats que organitzeu?
Doncs sí, bueno, com comentes, ens dividim en diferents àrees i podríem parlar una que és la formació, que el que tracta aquesta àrea és, diguem que, aplegar, pensem nosaltres que l'educació formal, la formació formal, per així dir-lo, no arriba. Pensem que els estudis que podem tindre a les universitats i a altres tipus de formacions, n'hi ha moltíssimes assignatures, moltíssimes matèries que no, o no es donen, o no es donen en la mesura que nosaltres pensem que s'han de donar. I en aquest sentit, pues, fem cursos de tot tipus, fem cursos d'agroecologia, fem cursos d'enologia, de cooperació internacional, tractem també d'abordar el tema de l'alimentació, parlem de la dieta mediterrània, mitjançant cursos de tot, de formatge, de fruits secs, de... bueno, un munt de coses d'aquest tipus. Sobretot per això, la idea és arribar a donar una formació que pensem que s'ha de tindre avui i que no es dona.
També oferiu cursos de formació per a immigrants que vulguin treballar, doncs, al camp.
Fem cursos de formació ocupacional i també tenim projectes, diguem-ne, de codesenvolupament, que el que tracten és de formar a immigrants i persones de tot tipus, i sobretot en el medi agrícola, el medi rural, que és el que estem especialitzats.
És el que toqueu. Parlem una mica de l'àrea de cooperació internacional. Els vostres àmbits de treball serien la conca del Mediterrani i Llatinoamèrica.
Sí. També, com te deia, sempre relacionat amb el medi rural, l'agricultura camperola, defensant sempre l'agricultura ecològica com a una de les l'eina principal per a tractar d'aquest canvi que tots parlem. I estem treballant, com tu dius, la conca mediterrània, sobretot al Marroc, Algèria, Túnez, i també arribem als Balcans, tenim algun projecte de cooperativisme agrícola a Albània, i després estem a l'Amèrica Llatina, la zona andina i el Caribe. Estem Cuba, República Dominicana, Bolívia, Ecuador i, bueno, hi ha altres països que conformen esta zona.
Parlem una mica de l'àrea de sensibilització, que aquí trobem els camps de treball que oferiu al Marroc i a Algèria i els cursos internacionals que també organitzeu a Cuba. Explica'ns una mica de què van aquests camps de treball.
Doncs bé, bueno, com tu dius, l'àrea de sensibilització no només és aquestes dues coses. L'àrea de sensibilització el que tracta és de fer arribar a la població d'ací aquestes problemàtiques que nosaltres denunciem d'aquests països en vies de desenvolupament i sobretot de veure i fer arribar les problemàtiques que més se centralitzen en el medi rural. Parlem de tenim projectes que defensen que tracten sobre els recursos naturals, per exemple defensant l'aigua com a dret humà i defensant que com a tal se garantisca. Tenim altres projectes de sensibilització en quant a la dieta mediterrània, com dèiem abans, però també dins de lo que se podria dir el consum responsable, parlaríem d'agricultura ecològica, parlaríem de comerços que nosaltres directament no ho tractem, parlaríem de finances ètiques i sobretot també de turisme responsable o turisme alternatiu, que són aquestes activitats que comentaves abans.
Doncs parlem una mica sí, d'aquest turisme que comentaves.
Nosaltres el que fem és que als països on tenim projectes de cooperació des de fa anys, tenim contraparts sòlides, cooperants al terreny i coneguem el lloc per a saber parlar de lo que anem a fer, doncs fem xicotetes estades o camps de treball o cursos, depèn del lloc on siga, on gent de l'estat espanyol, com deia abans, pot apropar-se i la veritat és que ha vingut gent de fora també. Hem tingut austríacs, francesos, italians, bueno, gent de tota Europa i també alguns latinoamericans. Anem, per exemple, a Algèria a fer un camp de treball. Anem a Marroc, el mateix, a fer estades solidàries, anem a Cuba a fer aquests cursos que deies abans, de cooperació internacional i d'agroecologia. I, bueno, camp de treball, el que tractem no és un camp de treball que la gent vagi a treballar a solucionar la situació d'allà, sinó que utilitzem això com la nostra eina major de sensibilització. És a dir, gent d'ací pot conviure durant dues setmanes o tres setmanes amb gent local de Marroc, de la zona de Baptasa, de la zona de Chaouen, del nord del Rif, i, o Algèria, per exemple, a Oran, que estem fent un... Bueno, hi ha un projecte de cooperació internacional, que és la rehabilitació d'un antic hospital, d'un banc turcs, i que això és un projecte, ja de per si, que té formació per a la gent local, perquè després ells puguin treballar en aquestes matèries, i aprofitem aquestes infraestructures i aquesta gent per aportar joves, sobretot, però gent de totes les edats, per a que coneguen i puguen estar uns dies vivint en aquesta gent.
A CERAI, el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional, es troba a la seva seu central al carrer del Justícia número 1 de València. O també en internet podeu clicar a les 3w.cerai.es. Explica'ns una mica més, Juan, per exemple, els cursos internacionals que proposeu.
Doncs, bueno, aquí parlem de cursos internacionals a Cuba i a Salvador. L'oferta d'este any ha sigut eixa. A Cuba parlem de tres, que són agroecologia, tenim un altre de plantes tropicals i un altre de cooperació internacional. I per què fer-los en Cuba? Doncs bé, agroecologia. Cuba, després de la caiguda dels països socialistes, se va veure obligada a desenvolupar una agricultura ecològica, i avui en dia els professors de les universitats de Cuba són especialistes en agricultura ecològica, no se dona un altre tipus de forma de cultivar. Aleshores, podem aprofitar això de que tenim els millors especialistes per a que gent d'ací, que són agrònoms i que normalment no té accés a aquest tipus d'agricultura, a aquest tipus de formació, puga aprofitar aquests coneixements. I després, el de cooperació internacional, doncs, Cuba, un país peculiar políticament, i a més que són pioners en el tema de la cooperació sur-sur, i el que fem és portar els nostres especialistes d'ací, treballen sempre a MEPOA, que és una associació especialista en aquest tipus de matèries i sobretot en la formació, i altres professors d'universitats d'ací a donar classes en aquest curs, però també professors cubans que donen un valor afegit al curs molt, molt, molt gran. I després l'agricultura tropical, perquè, bueno, és l'agricultura d'allà i pensem que, bueno, que sí, n'hi ha algunes parts d'Espanya que se pot cultivar aquest tipus d'agricultura i també és una possibilitat que normalment no tenim a mà d'anar a estudiar.
Les persones que es vulguin apuntar a aquests cursos o a aquests camps de treball, què han de fer? A quines èpoques han d'estar una mica vius per poder accedir a aquestes propostes que oferiu?
Doncs, bueno, ara per a Nadal estem preparant camps de treball al Xere a Marroc, per a passar també allà la nit de Cap d'Any, i els cursos internacionals són sempre a estiu, els camps de treball també són a estiu. I després tenim les estades solidàries, que és paregut al camp de treball, però més reduït de temps, quan tenim una xicotet de vacances, no sé, algun pont o alguna cosa així, pues fent una eixida pues, de 7 dies, 8 dies. Aleshores, sempre en la nostra pàgina web tenen la informació, a més de fer altre tipus de difusió. Però sobretot això, l'època de desembre i l'època d'estiu són les que nosaltres fem aquestes activitats, principalment. I abans, pues, 2 mesos abans, 3 mesos normalment abans, traen la difusió. I qualsevol persona, ja te dic, de tot l'estat pot apuntar-se.
Doncs està atents i entrar a la pàgina web www.cerai.es on es troba aquesta entitat protagonista d'avui, d'aquest món obert d'estiu. Moltes gràcies, Juan Clemente, director de l'àrea de sensibilització de CERAI. Ara mantindrem una conversa amb la teva companya, Júlia Monpe, membre de la delegació de Barcelona CERAI, que ens presentarà aquesta delegació i la feina que estan fent per aquí. Moltes gràcies, Juan.
Moltes gràcies a tu.
I fins a propera.
Vinga.
Que et vagi bé.
Fins pront, adéu.
Adéu. Doncs bé, ja hem conegut, CERAI, el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional, però també tenim interès de conèixer la delegació a Barcelona, CERAI, aquesta organització que tenim aquí ben vora de casa. I per això volem parlar amb la Júlia Volpe. Molt bona nit de nou, Júlia.
Bona nit, Andrea.
Comenta'ns una mica, explica'ns què esteu fent per aquí, per Barcelona. Quina és la vostra feina per aquí?
Aviam, nosaltres fa molt poquet que existim oficialment com a CERAI Delegació a Catalunya, no?
Uh-huh.
Ens estem centrant una mica en activitats locals perquè creiem que és important saber com funciona una mica l'agricultura aquí, a Catalunya, per després poder treballar una mica més a fora, no?
Uh-huh.
Llavors, nosaltres valorem molt l'educació i tenim una activitat relacionada amb aquesta educació en els horts escolars. Estem amb unes associacions i amb una gent en contacte a Sant Cugat i amb escoles de Sant Cugat.
Que xulo, no? Les activitats, sí, de l'escola sempre són agraïdes.
Sí. Llavors, els nens també, per nosaltres és important que des de molt petits sàpiguen que aquest tomàquet que tenen a taula no ve del supermercat.
Exacte.
Que és com actualment,
sí,
molts,
sí,
creuen que és l'origen.
Que no és un producte que surt de la fàbrica. Exacte, que... i surt empaquetat i tot, en plàstic.
Que ben planta i està molt, sí, bé que sàpiguen com és la fulla de la planta, que no? Cosetes així, detalls importants.
Clar, que existeix una llavor que es planta al terra, no? Que l'has de regar, cuidar i que després surt el tomàquet.
Exacte.
És un procediment, no?
No només que l'origen d'aquest tomàquet és la planta en si, uh-huh, sinó que perquè aquest tomàquet existeixi s'ha de cuidar, ha d'haver-hi una continuïtat. Llavors és molt important que el nen o la nena tingui aquesta consciència des de ben petit, no? Que, uh-huh, estigui en contacte amb la terra, que tingui la continuïtat de regar-la, de cuidar-la. I és molt important també que els professors i professores estiguin recolzant aquest treball amb els més peques, no?
Uh-huh.
Una de les activitats així a nivell local és aquesta, i que és molt bonica.
Doncs sí.
I que personalment m'encanta, no?
Uh-huh.
I després, bueno, pues estem fent una mica de difusió i coses de sensibilització, com Dilluns Sensible, que és una activitat que fem a la Facultat d'Agrònoms de Castelldefels, que abans estava aquí a Barcelona, però s'ha traslladat a Castelldefels.
Mm-hmm.
I és molt senzill perquè és un passe de vídeos cada dilluns a l'hora de dinar. Llavors, a l'hora de dinar és una hora que tothom té lliure.
Exacte.
No?
Sí, sí.
És una hora perfecta. I mentre tu estàs dinant amb el tàper, doncs et passem un vídeo, fem una petita xerrada o el que surti. A vegades sorgeixen debats, a vegades la gent no té ganes de parlar, no es parla, mm-hmm, simplement estàs atent o atenta, no? I aquesta és una altra activitat que fem.
T'alimentes la panxa i les neurones.
Ah, és el que dic jo.
Doble la panxa.
I està bé. El públic en general sempre és el mateix, llavors és com molt familiar també, no?
Uh-huh.
Va entrant i sortint gent en aquestes activitats, però es tracta de donar consciència i d'ampliar la visió de les coses, no? No ens quedem com burros, no? Amb el que, uh-huh, només veiem en certs punts, no?
Exacte. Exacte.
I llavors a nivell més cap a fora, diguéssim, aquestes activitats són més a nivell Barcelona o a nivell Catalunya, potser.
Uh-huh.
Després estem participant en un fòrum d'estudiants a Còrdoba, que farem al novembre, amb gent de Còrdoba, gent de Madrid, gent de València, gent d'Aragó, una mica un joc entre universitats i sobretot estudiants per denunciar una miqueta la manera d'ensenyar o d'educar de les universitats, no? Que no hi ha moltes alternatives, sobretot a les facultats d'agricultura, no?
Uh-huh.
Agrònoms t'ensenyen el que t'ensenyen i agricultura ecològica molt poques vegades es toca.
No s'ensenya agricultura ecològica.
No. O s'ensenya molt poquet.
Clar.
Una pinzellada i molt poca gent hi creu, no? Dins de les universitats. Llavors volem plantejar alternatives, no? Que es doni la possibilitat dins de la universitat d'escollir aquest camí, no?
Exacte.
Som lliures de voler-ho, no?
Uh-huh.
I està bé que des de la universitat pues, la gent s'impliqui, no? Uh-huh. Aquesta és una altra activitat en la que estem.
Bueno, doncs ja són diverses activitats.
Sí,
sí.
Fa poquet, però està mal.
Doncs perfecte, hem ampliat una mica la visió del que ja teníem en un primer moment amb el Juan. Moltes gràcies, Julià Volpe, membre de la delegació de Barcelona, de CERAI, per haver-nos fet aquesta ampliació de coneixements sobre CERAI i per haver-nos apropat a aquesta feina que esteu fent aquí a Terres Catalanes. Moltes gràcies i continuem el nostre viatge cap a Cuba.
Cacerita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Será de mi corazón.
El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní,
dame un cucuruchito de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón.
El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón.
Voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón.
El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón.
Abans de passar el viatge de Cuba, pròpiament dit, volem afegir una dada sobre Cerai. Digues, Júlia.
Si us voleu contactar amb nosaltres aquí a Barcelona, el nostre correu és ceraicat@cerai.es.
Doncs ja ho sabeu, el contacte de Barcelona de Cerai. I ara passem a la conversa amb la Maida Matcunyan, que va participar en un curs de cooperació internacional a la Cuba, a les illes més grans de les Antilles. Maida, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Ja fa una bona estona que t'hem dit bona nit.
Sí.
Estàs aquí amb nosaltres encara, aquí a l'estudi de Ràdio L'Hospitalet. Com és que et vas apuntar a un curs de cooperació internacional amb Cerai?
Bueno, suposo que aquesta decisió respon una mica a dues vessants. Per una banda, el que porta a nivell de coneixements, si vols, de professionals i gent, tant per una persona que hagi estudiat agrònoms, com en el meu cas, que és una vessant més social, i per altra banda perquè considerava que l'apropar-se a una realitat que és prou complexa com la cubana requeria d'un suport més enllà d'anar per lliure, no? I perquè les experiències vitals al final el que compta són si les pots reflexionar després, i crec que el curs el que porta és aquesta capacitat de reflexió, no? Que et dona, i bàsicament per això.
Déu-n'hi-do, avui és un dia especial, avui no simplement farem un turisme responsable com el de sempre, sinó que avui principalment farem un curs tots plegats de cooperació internacional gràcies a la Maida, i a més tindrem l'oportunitat de participar d'aquesta experiència que va tenir la Maida a terres cubanes. Com comencem el viatge, Maida? Estem, jo què sé, a Barcelona?
Estem a Madrid.
Estem a Madrid?
A Madrid, el vol és Madrid-L'Havana.
Sí?
I, bueno, suposo que tothom ja estem acostumats a prendre avions i viatjar, però jo crec que el primer contacte amb l'illa, almenys per a mi, va ser com molt impactant, perquè a banda de que a l'època de l'estiu allà és quan més variacions climatològiques ja està el tema dels huracans i tal, i llavors després de 9 hores de vol vam trobar doncs que no podíem aterrar perquè hi havia dificultats, i a sobre no érem els únics que no podíem aterrar, no? Hi havia molts avions esperant i
teniu
veïns
allà al costat. Sí,
l'avió anava fent voltes i anaves veient la resta d'avions també que sobrevolaven, no?, l'aeroport.
Que heavy, no?
Sí, i bueno, van amb les seves turbulències i tal, no? I un cop baixes, el primer cop de la humitat cubana i el calor, I arribes, i jo crec que per a una persona que està, bueno, a Europa o arribar a un lloc on de repente el de fora ets tu, i el que vas a fer una cua de 4 hores per poder entrar al país ets tu, i el que li van a preguntar a què venut per aquí és a tu. Vull dir, tu que estàs acostumat a que tothom vulgui vindre al teu país i tal, no?
Exacte.
I era, era maco, no? Veure tota la gent allà, tots els rossos amb ulls blaus, o sigui, perfectament occidentals, sí, allà, no? Fent cua 4 hores i suant. Vull dir, la primera impressió. A més, nosaltres vam arribar i no hi havia llum, no hi havia aigua, estava tot tallat perquè tenien tempestes.
Vas agafar una bona tempesta?
Sí, sí, sí.
Que bé, no?
Sí. Una bona arribada, sí.
Una arribada, doncs, d'aquelles no volcàniques, sinó huracàniques, o, bueno, diguéssim que el temps us va donar una benvinguda, simplement, us va donar un dia especial.
Sí, a més és que, bueno, a causa d'això el vol realment va sortir amb 24 hores de retard de Madrid, i... Això hem d'agrair a Cerai, l'organització, la veritat, perquè es van tota l'estona es va fer càrrec, ens va buscar un hotel per poder dormir, que no estiguéssim allà a l'aeroport a Barajas esperant. És a dir, l'organització és impecable en aquest sentit.
Doncs xapó en aquest sentit, com a Cerai, de part de la Maida, de Mascunyan, que avui ens portarà cap a la illa cubana. A banda d'aquesta tempesta que vas agafar només arribar a terres cubanes, canvies, com es va desenvolupar el dia a dia allí?
Bueno, el dia a dia, és a dir, quan arribes, jo crec que és un canvi molt gran de realitat. Vull dir, des de coses petites, com ara haver... No, és que a partir de tal hora no hi ha llum, si et vols desplaçar al centre, doncs, bueno, has d'anar a la parada de l'autobús, però no hi ha un horari. T'has d'esperar quan passi, i si no hi ha molta gent podràs pujar,
i si no t'hauràs d'esperar.
I si no t'hauràs d'esperar, i si no et pot parar un cotxe i et porta fins a un... No sé, vull dir, des d'aquestes petites coses fins a la percepció inclús del temps, vull dir, allà és la màxima realitat de la relativitat del temps, no? Doncs allà és així.
Vas deixar cas del rellotge?
Sí, totalment, perquè la percepció que tens de com passa el temps és totalment distinta, no? O almenys és la sensació que amb la que jo em vaig quedar, no? I bueno, el principi és que tu arribes allà, canvia tot molt perquè, no, pues perquè la gent entén les coses de forma diferent, per tot, no? I a banda, doncs, has de començar tota la dinàmica del curs i les classes i tot.
Com que la gent entén les coses de forma diferent? Que ja no portaves dominant de casa el castellà, no dic Cuba?
No, entén en quan com viu la seva realitat.
Exacte.
Clar, evidentment. Sí.
Que és dels pocs estats socialistes que encara queden en vida, diguem-ho així.
Sí, clar. Per això que em pareixia que era important donar-li una oportunitat, perquè jo crec que una realitat així de diferent i de mínima, per dir-ho d'alguna forma, no? I s'estan allà com en un món a banda, no? Diferent. I per això jo crec que per poder conèixer-ho has d'estar allí i has de viure i compartir les coses, perquè és realment molt complicat, jo crec, que entendre des d'una visió, des de la visió que pots tindre aquí a Espanya o de les coses de com entenem els drets individuals, les llibertats individuals, de com vivim el dia a dia, entendre el sacrifici que ha fet aquella societat per uns drets comuns i socials, no? Més enllà de llibertats individuals. Vull dir, és que això no ho pots entendre si no estàs allà i veus com viuen el dia a dia i com comparteixen les coses i...
Explica'ns una mica com va anar el curs.
El curs, als matins tens classes, a les tardes també, i el primer que fan és donar-te una aproximació a lo que és tot el context històric, econòmic de Cuba. Venen professors de la Universitat de l'Havana, per això, i també donen una mica el punt diferent, no? Perquè, evidentment, la visió, la història no es llegeix a tots els llocs igual.
Exacte.
I ells et donen aquest punt de diferència. Sí que és veritat que el fet de ser de la Universitat de l'Havana fa que tinguin un discurs molt oficial, però ja va bé, perquè no estàs acostumat a sentir-ho així, no?
Clar.
I, bueno, el primer que fan és fer-te un apropament a tota la realitat cubana, històrica, econòmica i tal, i després entres en matèria, pues, més d'agroecologia, de cooperació internacional. Sobretot en el cas del curs que jo vaig fer, que és el de cooperació internacional, pues, tractaven molt temes d'economia i de realització de projectes.
El que m'ha agradat al veure, doncs, aquestes propostes a través de la pàgina web de Cerai, Cerai.es, doncs ha estat això, no? Veure aquest curs de cooperació internacional, el desenvolupament a Cuba, i veure com expliquen la teoria, però també la pràctica. Allà a Cuba, per exemple, vau tenir diferents visites, no?
Sí.
Explica'ns, no sé, alguna visita que t'hagués destacat.
Bueno, jo com t'he dit abans, la meva formació no és d'agronomia i per tant tot allò que anava de cooperatives i tal m'ha costat una mica més de copsar. Però el que em va impactar més era el que afectava la realitat quotidiana d'una persona, per exemple, que pugui viure a l'Havana, al barri de Miramar, en concret que és on estàvem nosaltres, no? Pues la visita al centre mèdic, no? Doncs allà, per exemple, nosaltres teníem... ens va explicar un metge tot com funcionava el centre. Evidentment treballen molt en precari en el sentit de mitjans, no de formació, òbviament. Però per culpa d'això, no, de la falta de material, doncs tenien molt desenvolupades el que són les teràpies alternatives. Tenien acupuntura, tenien tots aquests tipus de reflexologia i tal, i tractaven molts problemes de salut a través d'això, no? Compensaven una mica la falta, potser, de... I una altra cosa que em va sobtar molt del centre mèdic, i ho he de dir, és que tenien l'apartat de ginecologia. Ell ens va explicar, no? Doncs, bueno, en ginecologia hacemos esto, tal, interrupció del... No, va dir... va ser molt... O sigui, a nosaltres ens va impactar molt perquè parlava de faltes de la menstruació. O sigui, el canvi...
Vam aprendre nous vocabularis, fins i tot.
No, clar, perquè ells no parlaven d'una interrupció de l'embaràs, sinó d'una falta en la... O sigui, imagina't com canvia el punt de vista.
Clar. Sí, totalment.
És totalment diferent parlar d'una cosa que d'una altra, clar.
Un círculo vicioso es tu vida, mira, compartida sin salida, prisioneros de un destino que es mejor con gozo, la muerte en cada esquina, mira, chico, no hay que estar nervioso, son las cosas de la vida, sí, una calle sin salida, mala vida nunca haya, a una calle sin salida, calle hueso sin tu body, sin tu body, body. Asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada, sabes que para nada, si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo, y fijo, si luchas lo lograrás, la vida tiene un camino, lucha por la libertad, ese es el motivo, chico. Regresa a casa muy tarde, ya casi en la madrugada. Estem amb Maida Mazcunyan, a l'illa de Cuba. La Maida va fer un curs de cooperació internacional i va practicar el que anomenem turisme responsable. Però en aquest curs de cooperació internacional no només va conèixer cubans i cubanes, sinó que suposo tenies companys d'aula.
Home, clar.
Així, no?
Sí, els
companys. Què tal la relació amb ells?
Molt bé, molt bé. Bueno, jo és que vaig arribar ahir, no, pràcticament no coneixia ningú, eh? I, bueno, en la majoria dels casos era així, cadascú venia d'un lloc i no...
Venien d'arreu del món o com era?
En el cas del curs que jo vaig estar, érem de diferents parts d'Espanya, però... I després el que sí que hi havia eren dos alumnes cubans, també, no? Però allò de canviar una mica.
I estàveu, diguéssim, en algun tipus d'alberg o alguna
casa? Estàvem a la Federació de Dones Internacional, a la casa que tenen a la FEDIM, que és allà a Miramar, i, bueno, és una organització, les persones que estan a aquella casa són dones de l'organització, i, bueno, no és un alberg, sí que és veritat que lloguen les habitacions, però és una mica més enllà, no? També utilitzen els espais per fer xerrades, per fer cursos, vull dir...
La valoració que fas d'aquest curs, quina és?
Oh, molt positiva.
Positiva.
Molt positiva, sí, bueno. Sí. Sí, perquè aporten, vull dir, el professorat és gent molt preparada, que a més ja no sols en els temes dels que parlen, sinó que és gent propera a la realitat cubana, que ha estat més cops, que sap del que parla, és molt interessant.
A banda d'alimentar-te, diguéssim, el cervell, en aquest cas, com comentàvem abans amb la Júlia, a les neurones també et vas alimentar la panxa.
Sí.
Bé, clar, si no haguessis
vingut... Si no, malament, malament.
Malament,
sí.
Malament, malament, rai. Com anar el tema gastronòmic?
Home, el tema gastronòmic, bueno, has de tenir en compte que quan arribes allà, doncs, molt d'arròs, molt frijoles, carn poca i de porc, i així... La riquesa és en la fruita.
La fruita tropical.
Vull dir, és que hi ha, vull dir, aquí també tenim pinyes, per exemple, però no tenen res a veure les pinyes d'aquí o els plàtans d'aquí amb el que tenen allà. És que és molt més gustós, molt més dolç. És una... Tenen molta riquesa en fruites.
Per exemple, quan vam anar a l'Índia ja l'any passat, l'estiu passat, vam preguntar a una companya si encara... doncs hi havia rastres del Gandhi, encara si la seva simbologia encara hi era present. I ens ho contestà que sí, que fins i tot trobàvem la imatge de Gandhi als taxis. En aquest cas, el simbolisme a l'illa de Cuba és notori, suposo.
Sí, vull dir, a Cuba el que et trobes és que no... Hi ha valles publicitàries, però l'única publicitat que hi ha és la oficial estatal. Llavors està tot ple de cites del Fidel, de cares del Fidel, de cares del Che, de cites... Vull dir, de publicitat oficial, eh? I llavors la simbologia és molt important, sí, sí.
Prou revolució, prou revolució.
Sí, sí, sí. Mira, a més et vaig a comentar una cosa que és prou curiosa. Allà saps que no està el consulat dels Estats Units, no hi és, no existeix, vale? Perquè les relacions no... Hi ha una oficina d'interessos, que es diu, que té unes valles altíssimes i soldats allà, perquè a la Habana hi ha gent que es dedica a votar a la valla, perquè si xafes el sol de l'oficina d'interessos estàs a territori nord-americà, val? I llavors el que ells han fet és, just al davant de l'oficina d'interessos, tenen la plataforma d'esta revolucionària que diuen ells, tenen una plataforma des d'on es fan meetings i coses així, estan tots envoltats, tenen tota l'oficina dels Estats Units envoltada de valles, pues això, no? Dient, no nos derrotareis, los cubanos podemos, tal, revolución o muerte, un assetjament ideològic important, sí.
I què tal? Com et va agafar, com et va atrapar l'ambient cubà? Què tal les relacions amb els cubans i les cubanes?
Molt bé, home, hi ha que tindre en compte que en concret la ciutat de l'Havana és la ciutat que més turisme rep i que més, entre cometes, contaminada pot estar, val? I el contacte amb el turista, doncs, no sé fins a quin punt ha portat coses positives al Cuba, val? Perquè bàsicament el que fa és aportar una moneda estrangera, aportar una realitat diferent a la seva i crear moltes contradiccions. Llavors, l'apropament amb la gent cubana és molt més interessant a lo que és Cuba rural, altres ciutats, si vols, però bueno, bé, igualment, els cubans són allà molt xerraires, s'apropen de seguida, fas mil amics en...
L'alegria personificada.
Sí, 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 és veritat, això és veritat.
I, per exemple, a nits, et vas atrevir a ballar salsa, merengue...
Bueno, ja t'he de dir que és el reggaeton el rei.
Reggaeton. Què tal, reggaeton? El domines?
Bueno, ja. A mi no m'agradava molt, però bueno.
Vas acabar ballant-lo.
Home, ja saps el que diuen que el
malecón... No em diguis que no.
No, el malecón és la barra més gran del món, que diuen, té 10 quilòmetres de barra. Val? I allà a partir de, bueno, certa hora de la tarda es comença a omplir de gent amb botelles de ron i és tot molt... molt improvisat, per dir-ho d'alguna forma. I és més fàcil, a lo millor, perquè allà a l'Havana anar a locals o anar a llocs així, com hi ha tant de turista, no sé, es creien en una espècie de dinàmiques que no... A mi en particular no m'agraden massa i preferia... Simplement estar pel carrer, ja gaudeixes prou, de la vitalitat del Cuba.
Vas gaudir de la vitalitat de Cuba, vitalitat de la gent de Cuba, del poble cubà, dels coneixements que va transmetre aquest curs organitzat per CERAI, aquest curs de cooperació internacional, i no sé si també vas gaudir de les platges cubanes.
Sí, i tant.
Sí?
Sí, sí, clar.
Què ha dit de les platges cubanes?
Home, de les platges cubanes, de les postals són su vivo reflejo, vull dir. No, són... Aviam, una platja... Són molt boniques i tal, però tampoc és el que jo destacaria més de Cuba, eh? Destacaria més la realitat d'allà, la forma de viure, no sé, aporta més coses en quant a platges, són precioses, són paradisiaques, però crec que pots anar a més llocs que tinguin platges maques.
I tant, i tant, i tant. De platges on te les acabes.
Sí.
On te les acabes. La realitat social de Cuba et va sorprendre, ja t'ho esperaves, ja tenies una noció més o menys del que anaves a veure?
Tenia una noció, però sempre la realitat sempre et supera, eh? Jo penso. Mm. Sí, sí. Sí, perquè és el que estava comentant abans una mica per damunt, no? Hi ha vegades que costa una mica posar-se al lloc. Coses molt simples, vale? Nosaltres al curs, la gent el que més comentava i tal, no? No sé, per exemple, una cosa que aquí considerem tan vital com poder moure'm o viatjar o anar on vulgui. Allà la gent no ho pot fer, vull dir, si tu estàs vivint a Santiago, no, de repente no pots dir, oi, que me voy a vivir a La Habana, no, no pots fer això, no, no hi ha un moviment allò, o no pots fer turisme, no, no pots viatjar a altres llocs, no? És el que comentava abans de les llibertats individuals, que ells han sacrificat certes llibertats individuals per un projecte comunitari i social, i això és molt difícil d'entendre, és d'aquí que donem tanta prioritat
a l'individualisme, al benestar personal.
Sí, sí, sí.
Què n'extreus d'aquest viatge a Cuba? Que ja l'estem acabant, aquest món obert d'estiu, amb la teva companyia, amb la companyia de Maida Mascunyan.
Què n'extreus?
Sí. Què n'has portat? Què n'has portat de Cuba cap aquí?
Bueno, jo he de dir que quan vaig tornar de Cuba em trobava molt estranya aquí.
O sigui, tenies ganes de tornar-hi?
Sí, o sigui, jo m'havia quedat. Allà no hagués tornat, almenys per una temporadeta. I conforme va passant el temps, per això que deia abans de la percepció de com passa el temps, doncs donava la sensació de que fos una experiència molt més llunyana per lo diferent que és, no? I el que em va aportar bàsicament és a poder relativitzar les coses que aquí considerem importantíssimes i que el dia a dia no ho són tant, en realitat, no? No sé, el fet de... No valorem el fet de fer clic i tindre llum o d'obrir l'aixeta i tindre aigua.
Aigua potable.
Aigua potable. Vull dir, i allà et dones compte de que, del valor que té i de, bueno, del valor, la importància relativa de les coses i que jo crec que allà valoren molt més el dia a dia. Mira, un comentari que em va fer una dona cubana que a mi em va agradar moltíssim. Diu, és que fuera la gente dice que los cubanos somos malos trabajadores. Diu, no es verdad, no es que seamos malos trabajadores, es que no estamos acostumbrados. No estan acostumats a treballar. Allò és suficient per resumir tot, no? Imagina't.
Doncs amb aquesta bona frase de la Maida Mascunyan, abandonem la illa de Cuba per un instant amb la seva companyia. Moltes gràcies, Maida, que vas participar en un curs de cooperació internacional i que ens has permès estar amb tu a l'illa més gran de les Antilles de Cuba. Moltes gràcies i que tinguis el que falta d'estiu. Tinguis molt bon estiu.
Gràcies.
Fins la propera. Adéu. Avui, com anem una mica pillats de temps, doncs no m'acomiadaré, però sí que us deixaré amb una música, amb la música d'Orixes, i concretament amb el cubano. Però abans volem escoltar Carles Tudurí, que ens presentarà i la guia Turismo Responsable, 30 propostes de viatge que han fet des de la seva organització, Turismo Justo.
Turismo Justo és una organització fundada fa poc més d'un any, que bàsicament el que vol és promocionar el turisme just, el turisme responsable, és a dir, aquell tipus de viatge que tenen un impacte positiu sobre la destinació allà on té lloc el viatge. És a dir, el que tractem és de maximitzar els impactes positius i minimitzar els impactes negatius que el turisme també pot tenir, no? Bàsicament seria l'objectiu d'aquesta nova organització. Pel que fa al llibre Turisme responsable, 30 propostes de viatge, es tracta d'una guia novedosa, una guia que podríem dir diferent de viatjar, que té un doble objectiu. En primer lloc, que la gent viatgi, que la gent disfruti d'aquella destinació que visita durant les seves vacances, però en segon lloc, que també aquest viatge tingui un efecte positiu, no? Que realment beneficiï la població que acull el viatger. Per això el que han fet és una selecció àmplia de 30 propostes que inclouen pràcticament els 5 continents, no? Bàsicament a Llatinoamèrica i Àfrica es donen amb inclòs més propostes, però també no han volgut deixar fora Europa. Crec que també es pot fer turisme responsable a Europa i tampoc ens hem oblidat d'Oceania, amb una proposta de turisme indígena a Austràlia i també amb algunes propostes a Àsia. El que té de diferent aquesta guia és que inclou moltes modalitats de turisme, des d'ecoturisme, senderisme, cicloturisme, viatges culturals i tot tipus d'allotjament, també per totes les butxeques, i que bé, bàsicament és una invitació a tothom a fer turisme i a viatjar pues, en garanties de responsabilitat, sabent que el nostre viatge beneficia pues, a molta gent.
L'últim món obert tindrà lloc el proper dijous a les 11 de la nit. T'esperem fins aleshores per acabar la temporada. Que tinguis el molt bon estiu, el que queda d'estiu. Fins la propera.
Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha es como un imperio, voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finí.
No, no te vayas.
Dirigiendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente, gritamos a la batalla. Mi gente en talla, y tomo el jack que te desmaya. Ay, ay, ay. Y te me callas.
Llegó tu guaguancó,
a los cubanos.